Perquè la Núria pugui parlar, diríem, el màxim de temps possible, només diré que la Núria Jornet i Benito és professora de la Universitat de Barcelona amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació i és directora del Centre de Recerca de Dones d'UODA. Té, diríem, entre les seves obres publicades, jo us recomanaria molt la seva tesi doctoral, que és sobre l'arribada de les clarisses a Catalunya, de l'Orde Clarissa a Catalunya, i està publicada a l'Abadia de Montserrat i vinculada a les dues, diríem, monges fundadores, que s'entén fundadores de l'Orde a Catalunya, té també d'altres estudis, alguns d'ells, alguns articles publicats a la revista d'UODA. També ha publicat diversos articles sobre la cultura escrita i, diríem, la cultura escrita i el món monàstic català i diferents, diríem, abadesses i altres figures de monestirs femenins. De la seva tesi, altres articles i altres treballs que està estudiant ara, fonamentalment el gruix de la documentació prové de l'arxiu de les Benedictines de Montserrat, que era un arxiu que fins a l'arribada de la Núria estava sense catalogar i sense conèixer. Com aquest monestir que ha organitzat al fons la Núria, n'hi ha d'altres que us esperen. O sigui que això és una recomanació, diríem, per tots els alumnes. No m'entretinc més perquè la Núria pugui parlar el màxim possible. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació per al Gerardo i meva.
Molt bé, doncs bon dia de nou. Jo també agrair, sobretot a la Elisa, que m'ha invitat. Estic molt contenta d'assistir en aquest seminari que porta el nom d'una professora meva, una professora meva com també ha estat la Elisa, i per tant estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Aquest any vosaltres dediqueu el seminari a la pau a l'edat mitjana i aleshores jo he preparat un text amb el títol Pràctiques i gestos de mediació femenina a la història medieval. De fet, us presentaré un primer esbós d'una línia de recerca que encara tot just estic fent i per tant doncs, suposo que encara he de seguir treballant. Espero que us agradi i com us dic abans, doncs espero que tingueu encara energies per resistir una miqueta més. A veure, la historiografia que en els darrers decennis ha radiografiat la quotidianitat de les vides de les dones i homes del passat, ha descobert sovint en la història pràctiques i gestos de mediació en el conflicte, des de les disputes de la convivència diària a les mediacions que sorgeixen del nucli dur de les relacions de poder i de les relacions dels sexes i entre els sexes, configurant la política sexual, un eix d'interpretació clau per entendre la història, com ha demostrat magistralment, crec, Milagro Rivera en un recent manual d'història medieval. Des d'una historiografia marcada pel signe de la diferència sexual i per la política de les dones, rescatem també aquestes pràctiques, els donem una nova significació política i les enllacem amb el present, amb el fer història des d'un jo historiadora. D'aquesta manera, com ha dit una pedagoga italiana, Anna Maria Piusi, llegim, acompanyem la realitat dels fets, en aquest cas dels fets o gestos d'un passat, apostant pel seu sentit. Els atorguem una realitat i una consistència que d'una altra manera perdrien, abandonats a la deriva d'una interpretació esclafada per la lògica del poder. La història medieval, una època on la relació, les relacions ocuparen un lloc essencial en el fer polític, és un bon escenari per retrobar i narrar aquestes pràctiques. La història, com la vida, es presenta sexuada i centrada en homes i dones en relació. Ens fixarem per avui especialment en dues dones, una reina, Maria de Castella, esposa d'Alfons el Magnànim, i una dama noble, també catalana, Aldonsa de Bellera, tot i que podrem traçar una genealogia de pràctiques i gestos d'altres dones i d'altres moments històrics, com veureu. Un hilo, ens diu la filòsofa Luisa Muraro, un hilo d'autoritat femenina que recorre la història política en Occidente. La primera dona, com us deia, és Maria de Castella, nascuda a Sòria el 1401 i morta a València el 1458, filla de Catalina de Lancaster i Enric III de Castella, germana de Joan II, esposa d'Alfons IV, rei de la Corona d'Aragó, no tingué descendència. Aquí us presento, disculpeu una mica la qualitat de les imatges, que no és excessivament bona. Aquí teniu una imatge potser poc coneguda que vaig trobar jo precisament, que és la d'ella dictant justament una sentència per un conflicte per l'ús de les pastures al Pla de Barcelona. I és una imatge extreta d'un llibre de la confraria dels hortolans. Potser és més coneguda aquesta, disculpeu de nou la imatge, d'ella rebent, aquesta és molt més coneguda, la podreu trobar més fàcilment i veure-la millor. És ella també rebent el comentari, disculpeu, el comentari dels Ossatges de Barcelona de Jaume Marquilles. Aquesta potser és més coneguda que aquesta. Aquí tenim aquesta primera dona. Segons la crònica de Juan II, ens diu que poc després d'haver-se iniciat el conflicte entre els regnes de Castella i Aragó, la reina Maria es va desplaçar a Castella i diu, el cronista, a jornades no de reina, mas de trotero, va demanar una tenda al condestable, al baró de Luna, i la va fer plantar al mig del camp on s'anava a desenvolupar la batalla. Per mi, Maria, és sobretot aquest gest, aquest viatge a Castella, com també les cartes on la veiem sovint en el seu paper d'intercessora o com a lloctinent del regne, un càrrec aquest que va exercir amb el primer viatge del seu espòs a Itàlia entre 1420 i 23 i després a partir del 32 quan Alfons restà a Nàpols on moriria l'estiu de 1458. També la veiem convocant les Corts. Sembla, en aquest sentit, que de tornada a Castella, després de l'escena de la tenda que us deia, va aprofitar per convocar Corts a Montsó, on va intentar aconseguir dels seus súbdits els fons, els subsidis, per fer front a les despeses militars de l'expansió italiana del seu espòs. La forta i decidida personalitat de Maria, el seu talent polític, la intel·ligència i prudència en l'acció de govern, es van poder demostrar aviat. Es tracta, en tot cas, d'una imatge sensiblement diferent a la que ens ha transmès generalment la historiografia, que és la imatge d'una dona extremadament piadosa, com a beata, en el mal sentit de la paraula, austera en les formes, allunyada del marit, el qual s'embarca en aquesta aventura italiana i al qual se li coneixen diverses amants. Fins i tot ens ha arribat la imatge d'esposa desesperada, ja que se la va acusar d'haver enverinat una d'aquestes amants. S'han conservat moltes cartes, l'Elisa feia menció dels arxius monàstics, les cartes dels arxius de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, les cartes de les reines, també és un altre filó que també us animo a seguir. S'han conservat, com us deia, moltes cartes signades per ella, que Jordi Rubió i Balaguer va qualificar de notes personalíssimes, plenes de decisió i sarcàstiques a voltes, que ens detallen els diversos àmbits d'actuació i la seva personalitat. Amb alegria continguda, per exemple, quan fa pública la treva que ha aconseguit en la guerra amb Castella el 1453 o quan el 1439, davant la pestilència general que pateixen els regnes, reclama als servidors una actitud recta i justa en el govern de la cosa pública. Aquesta és la transcripció de la primera carta que jo us deia, quan el 53 notifica als prohòmens, als consellers de Barcelona, que està contenta perquè ha aconseguit la treva entre els dos regnes. Per a la història del segle XXI, marcada per la revolució pacífica de les dones, ens és plenament significativa la imatge de Maria viatjant cap a Castella per aconseguir la pau entre aquest regne i la corona catalano-aragonesa. Ella va haver d'exercir aquesta funció mediadora també en altres conflictes del seu regnat. les lluites entre la Viga i la Busca per obtenir el poder municipal de Barcelona, les reivindicacions dels remenses, com també en la permanent negociació acords per aconseguir els subsidis que servissin per sufragar les despeses d'aquesta conquesta italiana del seu espòs. La seva intervenció en els conflictes polítics fou una de les capacitats reconegudes, valorades i elogiades pels seus contemporanis. I aquí ve ja una mica la meva interpretació. Ens situem davant d'una pràctica de mediació en el conflicte. Si la posem en primera línia de l'escena i la marquem amb el tall de la diferència sexual femenina, la podem veure lligada a la capacitat de les dones, sense cap determinisme biològic, per la relació, per l'obertura a allò altre, per fer més humana la convivència i no destruir l'obra materna. Un art civilitzador, que seguint Milagros Rivera, és más, mucho más de mujeres que de hombres, i que s'inscriuria en allò que algunes historiadores han anomenat també pràctiques de creació i recreació de la vida i de la convivència humanes o una responsabilitat al servei de la vida. Luisa Muraro denomina aquesta capacitat femenina de fer habitable o més habitable el món com capacitat de fer política. Es fa política també amb això, fer política primera. Sabem que per a Maria l'àrdua tasca de pacificació dels dos regnes la podem imaginar escindida entre el regne del pare i de la mare, de la infantesa, i el regne de l'espòs, del present. Segons ella, com ens diu en una de les cartes, era la primera cosa que més desitjaven en aquest món. La pacificació dels dos regnes. En el seu testament, Maria també torna a al·ludir al gran desig, i parla del gran desig, que l'havia conduït a posar pau i amistat entre els regnes d'Aragó, Castella i de Navarra. De fet, podem recuperar aquí, no sé, m'ha vingut al cap i l'he volgut posar, en el marc del parentesc i de la família, el gest, l'escena mitològica de les Sabines, escindides també en la lluita que enfrontava els seus pares i germanes contra els seus marits i fills. Ens podem preguntar, si algú de vosaltres dirà, la incidència real d'aquest gest de plantar la tenda enmig del camp de batalla. Maria, amb aquest gest radical, inventa, se situa en una lògica diferent, més enllà del poder i de les relacions de força. En aquest sentit, jo quan ho vaig començar a treballar, em va agradar molt vincular-lo amb un projecte que havia ideat una filòsofa contemporània del segle XX, Simone Weil, qui, durant la Segona Guerra Mundial, pensar, i és molt maco, us animo a llegir una miqueta més, idear un cos d'infermeres que es llançarien en paracaigudes sobre les zones de combat més cruent amb l'objectiu de curar els ferits. Aquesta filòsofa estava convençuda que eren necessàries accions com aquesta, la força simbòlica de la qual anava més enllà de la seva eficàcia real o concreta. Havia que dar cuenta, ens diu a la seva obra Echar raíces, d'un coraje puro, un coraje no enardecido por la voluntat de matar. Potser hauríem de posar, de situar el gest de Maria més en un simbòlic, en un fet simbòlic, que no es mesura tant per la seva eficàcia real, sinó que mostra una forma diferent d'actuar. La primera vegada que vaig parlar i escriure de Maria de Castella, i ho vaig fer en el CD, ara pàgina web, La diferència de ser dona, recerca i ensenyament de la història, que podeu trobar des de la pàgina web de Duoda, vaig incorporar una imatge contemporània, la de la voluntària nord-americana Rachel Corrie plantant-se davant dels tancs de l'exèrcit israelià segons abans de la seva mort. I aquesta imatge em va, doncs, encaminar a començar a cercar i estar atenta a aquesta genealogia femenina, aquest contínuum de pràctiques encaminades a defensar-se per mitjans no violents i a proposar mediacions en la pràctica del conflicte. Aquests gestos, aquestes pràctiques, crec que és un referent de sentit compartit per altres dones de diferents classes socials i en moments històrics diversos. És una pràctica present en aquelles dones, reines medievals, reines regents, lloctinents, que semblen, però s'ha de treballar una mica més, portar alguna cosa més, ho deixo així, alguna cosa més a les relacions polítiques, a la governança de la cosa pública. Dones contemporànies de la reina Maria, una que teniu més a prop, Mata d'Armanyac, duquesa de Girona entre 1373 i el 78, que va treballar activament per la pau en el conflicte entre el rei d'Aragó i l'infant de Mallorca. Blanca de Navarra, casada amb Felip VI de França, que es va dedicar a mediar per aconseguir la pau entre aquest regne i el del seu llinatge d'origen, Navarra. Maria de Luna, esposa de Martí l'Humà, que exercí, com la primera Maria, la lloctinença del regne i va fer de mediadora en la lluita de bàndols que s'enfrontaren durant el seu regnat a la ciutat de València. Les cròniques, per exemple, expliquen que Maria de Luna va anar en persona a aquesta ciutat davant les autoritats municipals per arreglar la situació i instar els jurats a aprovar unes normes de convivència per a tots els que residien a la ciutat. Va tenir la cura de no estar present a la deliberació final del Consell, respectant l'autonomia, però va anar al final de la reunió per informar-se de com havia anat la sessió. Sabem també que es va implicar en el problema dels pagesos de Remensa, en la seva lluita per l'evolució dels mals usos, fins al punt d'intercedir davant del Papa, al·legant raons morals, cristianes, ja que anaven contra el dret humà i diví. També penso en una altra dona encara, Sança de Mallorca, reina consort de Nàpols, que intercedí en les lluites i en amistats entre el seu regne d'adopció i la Mallorca dels seus germans. En una campanya militar de Robert de Nàpols, el seu home a Sicília, per exemple, en la qual viatjaren Sança i la mare del marit, Maria d'Hongria, les dues reines miraren d'obtenir una treva. La primera, aprofitant els llaços de sang amb Ferran, el seu germà, que combatia en el bàndol enemic. En terres castellanes tenim a Maria de Molina, esposa de Sancho IV i mare de Fernando IV, que va fer de mediadora en els conflictes i va intercedir davant el rei atenent les peticions dels seus súbdits. Especialment va destacar en les concòrdies que tancaven conflictes entre diverses faccions de la noblesa, com ara la concòrdia amb don Juan Núñez de Lara. Segles més tard sobresurt una Margarida d'Àustria, una altra figura interessantíssima, com a governadora dels Països Baixos en nom del seu nebot, l'emperador Carlos V, que va avançar en l'acostament al regne francès. És significativa la seva intervenció en el Tractat de Pau, que ha passat a la història amb el nom significatiu de Pau de les Dames. Bé, potser quedarà una mica forçat, però sí que volia recuperar aquí per als temps moderns, ja que estic aquí amb vosaltres, que també us animo a elaborar una mica més la figura d'aquestes dones que teniu tan presents a la Companyia de Santa Bàrbara o al vostre Gran Dia de Girona, que també apareixen molt clarament les dones, no les veieu massa, disculpeu, les dones que estan aquí al mig, significativament al mig de l'escena, i que són aquesta Companyia de Santa Bàrbara que es va formar. Com us deia, tant en una altra tela destaca aquesta figura de les dones actuant de manera diversa en la guerra. Aquí també sou vosaltres els que us heu d'encarregar de seguir aquesta recerca. L'altra dona de qui us vull parlar, sou aquí encara? Sí? L'altra dona de qui us vull parlar és la noble catalana de nom Aldonsa de Bellera, vídua d'Arnau Guillem de Bellera, que havia estat governador de València en temps del rei Martí. Aldonsa, que es trobava al front d'una baronia del Pirineu, havia viscut en la seva pròpia pell l'horror de la guerra. El seu marit havia mort el 1412 a la batalla de Morvedre contra els partidaris de Ferran d'Antequera i un fill seu adolescent va haver de portar damunt una pica al cap del seu pare vençut. L'escena i el gest que en aquest cas signifiquem, i que és una escena investigada, i són les dades que jo he extret de la recerca de Teresa Vinyoles, va tenir lloc una matinada de febrer de 1430. Tampoc no ens movem d'un moment diferent de Maria, de la primera Maria que us he comentat. L'escena passa, com us dic, a una matinada de febrer de 1430, al castell de Rialp, al Pallars, quan Aldonsa fou atacada pel comte de Pallars en un context marcat per les vendositats, per les fortes vendositats i lluites entre els nobles. El Donça va optar per la resistència ferma però pacífica. Com Maria, front les armes i la guerra, concretament davant l'atac i ocupació violenta del seu castell, inventa una altra mediació. En el cas del Donça, la mediació és la paraula civilitzadora que trenca amb l'escena violenta, crítica, d'intromissió a la privacitat de la seva casa. Fins i tot, ara ho veurem, és la ironia fina amb la paraula. Quan a primera hora del matí el comte entra al castell, rodejat d'un grup d'uns 50 homes armats, ara deixaré en suspans, el Donça surt ràpidament de la seva cambra, no sense abans posar-se el vel, i exclama: «Déu vos do bon jorn, com és que sou tan matiner?» El comte li digué que tenia un afer pendent amb el seu fill i ella li respongué de nou amb ironia: «Encara que mon fill hagués mort tot Catalunya, respongué de nou amb ironia, que encara que son fill hagués mort tota Catalunya, que ella ni sos homes no hi mereixen mal». Aleshores, el comte la va agafar pel braç i li va dir que es tingués per presa, obligant-la a entrar en una cambra. Mentrestant, el castell va quedar en mans del petit grup d'homes armats del comte i varen començar a confiscar béns del poble i les valls de la baronia. Com us deia, per la recerca concreta que a l'entorn del Don s'està realitzant la historiadora Teresa Vinyoles, sabem una miqueta més sobre el perfil d'aquest comte de Pallars, Arnau Roger IV, que ja tenia una bona trajectòria en l'acció de violentar les dones del seu entorn. Ara veureu. Entre d'altres coses que havia fet, va treure del seu palau, agafada pels cabells, a la seva madrastra, Violant d'Orcau. Va desposseir dels béns a la seva àvia, Blanca de Foix. Va pledejar amb la seva germana Blanquita perquè ell no li pagava el dot promès. Va mantenir pèssimes relacions amb la reina Maria, la primera que us he comentat, lloctinent del rei, que el va haver d'amonestar diverses vegades, i ara s'enfrontava amb el Donça, sogre de la seva germana Blanquita. Podem en aquest punt imaginar l'escena i el contrast entre les dues lògiques, la de les armes i jo us diria una mica com la de la cor, la de la cortesia, perquè ella, en certa manera, respon amb un cert accent de cortesia. Podem fins i tot connectar les dues dones protagonistes d'aquest text meu, del Donça i Maria. Sabem que es coneixien. És més, la noble, el Donça, va demanar la mediació de la reina en el conflicte amb el comte i en el litigi que se'n derivà. Se'ns ha conservat de nou, i ho he estat estudiant, repeteixo, la Teresa Vinyoles, la relació epistolar entre les dues dones. Què va passar amb tota aquesta història? El Donça va continuar a la torre, tancada. Des d'allà enviava la seva fillastra amb ordres de pau, donava ordres als seus camperols perquè no resistissin amb les armes, es rendissin i juressin fidelitat de moment al comte, però que a la vegada s'organitzessin per denunciar els fets a la reina, com ella ja ho estava fent. Si bé a mitjans de març, per les pressions reials, el comte es va veure obligat a alliberar el Donça, aquesta no va voler sortir de la cambra del seu castell fins que no li ordenés la reina mateixa. El 30 de març finalment en sortia, quan el governador de Catalunya la va alliberar en nom de la sobirana. Poc després, el jutge dictava sentència contra el comte que havia d'indemnitzar la senyora i els camperols. A la pràctica de mediació en el conflicte se li uneix aquí una relació de confiança entre dones. La preferència per la relació dona-dona amb la mediació femenina, no excloent de la masculina, però preferent. També entra aquí la capacitat femenina de fer més vivible la vida quotidiana. L'estratègia del Donça va ser la de resistència pacífica. En paraules de la Teresa Vinyoles, amb qui vull tancar aquesta escena, ella mateixa ens diu: «El Donça no s'enfronta, però tampoc no accepta la injustícia, no plora ni suplica, però davant de la captivitat imposada tria on vol tancar-se i finalment decideix per qui vol ser alliberada». En el fons de l'escena, i aquí començo a tancar ja la meva intervenció, la de Maria en terres de Castella i la del Donça en el seu castell, excepte el Pallars, se'ns apareix una altra figura que voldria tancar amb aquesta figura, que és la Christine de Pizan, que va defensar en els seus escrits la causa de les dones i va perfilar també un veritable programa per la pau, plenament conscient del difícil i violent moment històric que li va tocar viure. Christine va escriure el llibre de la pau i ho feu en una època inestable i crítica, en ple conflicte civil francès entre les famílies reials d'Orleans i Borgonya i amb la Guerra dels Cent Anys com a taló de fons. L'obra de Christine és també un tractat sobre el bon govern, que es recolza sobre un bé preciós, el que ella anomena la pau duradora. L'autora és conscient dels moments difícils que li ha tocat viure. Escriu aquest text, el llibre de la pau, quan veu que la pau està a punt d'arribar, és possible. Calla, para, deixa d'escriure, quan el conflicte i la guerra tornen a imposar-se. És a dir, no troba sentit escriure sobre la pau quan aquesta no existeix o no es dona. Hi ha també una altra obra interessant de la Christine relacionada amb la pau i amb la mediació. Aquesta obra es diu L'Epistre a la Reina, del 1405, dedicada a Isabel de Baviera. En aquesta altra obra desenvolupa també aquest programa per la pau, un programa més moral potser que polític, i demana a la sobirana, a Isabel de Baviera, que exerceixi la seva mediació per restablir la pau o apartar-se de la guerra. I li mostra el model de dones bíbliques com el d'Ester, prototipus de la reina intercessora. O també li proposa com a model altres dones més properes, Blanca de Castella, mare del rei de França, Sant Lluís, i situa de manera precisa la contribució de les dones en aquesta obra civilitzadora. Feia poc, recordem-ho, havia escrit la seva Ciutat de les Dames. No voldria, per tant, tancar la meva anàlisi i la meva intervenció sense la possibilitat d'incorporar aquestes pràctiques de mediació femenina en el marc d'un programa de les dones i per a les dones pensat i debatut en l'anomenada Querella de les Dones, on se situa la mateixa Christine. Molt breument, la Querella va ser un debat filosòfic, polític i literari desenvolupat a Europa durant bona part de l'edat mitjana i al llarg de l'edat moderna, on es dirimia, de fet, la importància que el sentit lliure del femení tindria per a l'Occident modern. Aquest debat, que esdevingué un importantíssim moviment d'opinió pública, naixia com a resposta a un seguit de textos literaris i científics escrits en llengua llatina i també en les llengües maternes del moment, de caràcter misògin, per parlar i explicitar especialment el valor de les dones i d'allò femení, o també parlaven de l'excel·lència femenina. Era el temps, també, que l'Europa dels inicis de la modernitat encerclava amb més força, amb tots els aparells de l'Estat i dels poders constituïts, les identificades com a bruixes. Segons Luisa Muraro, per entendre la cacera de les bruixes, cal tenir en compte que s'estava obrint un conflicte cultural i social i també simbòlic en el qual les dones, aquestes dones identificades com a bruixes, es presentaven com a portadores d'una superior capacitat de practicar la mediació, i aquí torna a sortir aquesta paraula, la mediació vivent. Aquest mes femení, tanmateix, va ser vist com una amenaça de l'ordre que s'estava constituint, un ordre marcat per a tots els aparells de l'Estat, amb mediacions més complexes i potents pròpies de l'edat moderna. Però això clarament requeriria un altre text, i ho deixo aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Potser he anat molt de pressa i... No? Sí? Bueno. Doncs moltes gràcies. Por el tiempo, porque... Muy bien, muchas gracias. Bueno, si voleu... Cap... Ui, a mitja hora m'ho he polit, no? Bueno, ja...
Quan has parlat de... Perdó.
Digues.
Quan has parlat de la capacitat que tenen les dones per la mediació, que per tant afirmes que la tenen pel fet de ser dones, no? Has dit que no volies tenir en compte el determinisme biològic en aquest tema, però aleshores és, dones per fet que aquesta capacitat ve donada només pel factor sociocultural, per l'educació que reben les dones, pel fet d'haver estat nascudes amb un cos sexuat en femení? No. O es podria contemplar també un...
No, a veure, he fet el parèntesis perquè sempre també se'ns acusa d'essencialistes i aleshores, per tant, també ho he dit. Passa, jo crec que sí que existeix, però tu ets prou lliure per decidir si realment vols viure en aquest cos de dona amb aquesta capacitat de més o no. Vull dir, una mica era això, sense haver d'estar determinada biològicament, però sí que crec que existeix, però que a partir d'aquí, a partir d'aquesta, diríem, lliure disposició, tu lliurement pots decidir si ho agafes o no ho agafes, o ho pots desenvolupar o no ho pots desenvolupar.
Però consideres que és una predisposició ja?
Jo crec que sí. El que passa que, clar, sempre quan dius això, sempre és la sospita és aquest essencialisme biològic que també reconec en alguns casos ha fet més mal que bé, però amb aquesta apreciació. Potser l'Elisa també té més coses a dir, però...
De fet, jo crec que totes sabem quan, encara que siguem reconeixibles amb un cos de dona, jo crec que totes sabem quan realment estem, on estem o estem fent el que estem fent com una dona de veritat i quan no. Jo crec que sí, Jo simplement diríem, si una va treballant una presa de consciència del que significa, no?, viure amb un cos de dona, jo crec que perfectament és capaç de veure quan decideix ella ser-ho de veritat i quan pot prendre una actitud intermitja i comportar-se no com una dona, sinó com un home. Totes coneixem exemples.
Como una santa.
Conocemos de los santos, de las hagiografías. ¿Y cómo ves la relación entre santidad, ser mujer?
Bueno, lo que pasa que, claro, esta intercesión es entre lo humano y lo divino, ¿no? Ajá. Y muchas de esas primeras, y también ha habido santas mujeres, lo que pasa, bueno, mujeres sí, que han sido santas.
Eran modelos para la...
Sí, lo que pasa que yo quizá esa intercesión es, te diría que es más entre lo humano, es entre el otro que está ahí, Sí que es evidente que después hay otra intercesión entre lo humano y lo divino, Otra cosa es... que esa intercesión entre lo humano y lo divino, ¿quién la ha monopolizado? Pues quizá ese clero o, en cambio, pues también ha habido todo el florecimiento de las místicas que ellas mismas han querido acceder sin mediación, de nuevo, ¿no?, a la divinidad. Sí, en ese punto. Lo que pasa es que, claro, si te recreas también en la imagen de santa, claro, el dualismo típico que también ha habido muchas veces, ¿no?, entre la santa y la no santa, para no decir otra palabra, claro, ahí también.
Pero, por ejemplo, bueno, no sé si va por ahí tu pregunta, Tomás, pero Nuria ha hecho referencia, ¿no?, cuando Cristín de Pizán, en la epístola a la reina, a Isabel de Baviera, ahí aparece un modelo de reina, o sea, sí. Aparte de santas, muchas de estas reinas mediadoras y otras, ¿no?, y en esto supongo que Rosa Alcoy nos podía echar una mano, o sea, tienen sus santas de devoción que aparecen representadas en sus libros de horas, que, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, tienen también... y a veces aparecen en sus libros también o en otro material, y yo haré referencia a un caso concreto, como modelo otras reinas y reinas del Antiguo Testamento. Y Nuria ha mencionado a Esther. Esther es una de las reinas que en esta época bajo medieval es una de las reinas preferidas como ejemplo del buen gobierno y de la competencia femenina. No solo, diríamos, para Christine de Pizan,
Isabel I de Castilla, en un cuadro que no es, en una pequeña tabla que no es muy, muy conocida, que se llama La Virgen de la Mosca, de la Colegiata de Toro en Zamora, que está, bueno, realmente vestida bellísima, detrás hay como un clérigo, un eclesiástico, como si le estuviese diciendo algo, ella está leyendo con el libro abierto, y a sus pies hay una espada. Esta espada tiene una inscripción grabada en la cual, no la recuerdo entera en latín, entonces no la voy a repetir en latín, pero que Isabel I, diríamos, se pone a la altura y dice: yo soy la nueva Esther, la nueva estrella que brilla, o sea, es el modelo, ella cogiendo el modelo de Esther, el nuevo modelo de reina, ¿no? Bueno, es...
Sí, bueno, no sé si mediaba mucho contra la Beltraneja, Isabel. Yo creo que iba más bien a por lo directo, contra otra mujer. Pero seguramente hay esa predisposición que ha explicado Nuria, ¿no? Pero también hay circunstancias, a lo mejor, que permiten que eso pueda desarrollarse, y otras en las que a lo mejor ya no hay manera de... En el caso de María Molina, hasta el 96 seguro que su vida fue de un modo, pero cuando se muere su marido y tiene un hijo que debe tener 2 o 3 años, y un hermano de su marido y un sobrino de su marido quieren ser los reyes respectivos de lo que es en ese momento su reino, ahí se acabó la fiesta. Entonces se acabó la mediación y se va, digamos, a la estrategia, a una estrategia que es súper inteligente, porque logra superar ese conflicto sin tener ejército, inicialmente al menos, ¿no? Pero es otra, o sea, yo creo que lo debe conseguir María de Molina, me da la impresión, por así decir, por la fuerza de la palabra. Es que, no sé, me parece una mujer asombrosa, pero creo que ya no media, digamos. Ahí ya está, es el futuro de su hijo lo que está en juego, es su reino, y hay que ir a lo serio, ¿no? Y este caso es así, no sé. Y el caso de la primera reina reinante de España y de la corona de León y Castilla, que fue Urraca, hasta que se lleva bien con Alfonso el Batallador, las cosas van bien. Pero luego, claro, si el marido es el batallador, pues más vale que ella que se ponga batalladora, porque si no, la va a llevar por delante, y la lleva por delante, de hecho, varias veces, ¿no? Y esta es una mujer, desgraciadamente, Urraca, que ha tenido una mala prensa historiográfica horrible, que no puede ser de ninguna manera que haya sido su historia como la historiografía dijo que fue. No puede ser, es imposible. Pero, es decir, todos los males posibles estaban cargados sobre ella, y teniendo alguno de los vicios que cualquier hombre, sí, rey, multiplicaba por 10, ella era la perversión en la tierra, y el hombre, el rey, a fin de cuentas, no hacía más que ejercer, digamos, por sus derechos, ¿no? Y por sus fueros. Y la verdad es que sobre esto hay una serie de sesgos que nos han lastrado muchísimo, ¿no?
Sí.
Pero es verdad, definitiva. Yo creo que seguramente hay tiempo para la mediación, y luego a lo mejor ya no hay tanto tiempo.
No, claro, tampoco
Pero ese espíritu está ahí, es verdad. Ese espíritu de mediación, de buscar la solución, y la solución por la fuerza de la palabra, quizás sea, o no sé, ¿no?
No, claro, yo creo dos cosas. La primera, claro que tampoco no estamos hablando de superwomans, quiero decir que, claro, ni de santas, en el sentido.
Pero en cierto modo, por lo tanto, debe serlo, porque para sobrevivir en ese mundo de hombres,
momentos,
si no eres superwoman, casi, casi.
Bueno, y otra cosa que has dicho, sí que tienes toda la razón, esa imagen sesgada de las reinas medievales. Ahí hay todo un trabajo historiográfico para hacer, ¿eh? Yo, la misma María, que poco a poco la voy conociendo más, la mujer de Alfonso el Magnánimo, lo que he dicho, la visión de ella es otra, ¿eh? Es una mujer extremadamente beata en el mal sentido, piadosa, y empiezas a rasgar un poco y ahí ves primero una biblioteca impresionante que tenía, una capacidad política también impresionante. Entonces es que los retratos, diríamos, de la reina se tienen que volver a hacer todo. La otra impresionante que yo también estoy intentando trabajar es Sancha de Mallorca, casada con Robert de Nápoles, que ahí también, para las de Historia del Arte, bueno, tuvo una incidencia importante en el arte gótico, con los monasterios 5 o 6 que creó en Nápoles, y con esa muy vinculada a las corrientes del franciscanismo más pauperístico, y cómo esos postulados los intentó plasmar en la iconografía o en las obras de arte. Quiero decir que se tienen que volver a hacer monografías y biografías. Bueno, aparte nos encanta leer biografías, por lo tanto es importante volver a hacer las biografías de reinas.
No creieu que, a part de fer la feina aquesta de totes les biografies de reines i una mica la història de les dones en general, no s'hauria de fer un replantejament de tota la història? Perquè estem parlant de que... Bueno...
Sí, però és tota la història, jo crec. Exacte. Que fins ara ha sigut la història dels homes, o de qui sigui, era la història, per nosaltres també és tota la història. A part, jo crec que fent-ho de història de les dones, o digue-li com vulguis, apareixeran els homes.
Sí,
segur.
Sí.
Apareixeran, perquè no els farem fora, per dir-ho d'alguna manera. Apareixeran els nostres fills, el nostre home, el nostre company. Jo crec que és molt més història total que l'altra pretesament total.
Precisament per això, no? Perquè crec que d'alguna manera la visió que es pot donar és molt més àmplia,
sí,
no?
Sí.
Que la que tenim fins ara, no? Que falta tornar-se a replantejar tot des de la visió femenina i la visió masculina, no?
O si vols podem parlar de relació, no? I aleshores, com que també podem partir d'aquesta major capacitat femenina per aquesta relació, doncs és evident que amb aquesta història, doncs, necessàriament sortiran els altres, i aquest altre serà la dona que t'acompanya o l'home que està davant teu. Dic jo, eh? No ho sé.
Gràcies.
Has parlat abans de la querella de les dones. Jo tenia entès que era una iniciativa dels homes, però a mi m'ha semblat que ho has dit com si fos una iniciativa femenina, no? Que era un espai de reivindicació.
No, sí, a veure, l'origen, no, ara mateix no el recordo, però és allò, és un joc, eh?
No.
Vull dir, tant hi ha la... Crec que la primera iniciativa, si ho he dit mal, si ho he deixat entendre malament, crec que la primera, els primers textos misògens, per dir-ho d'alguna manera, evidentment són d'ells, i després hi ha aquesta rèplica per part d'elles.
La meva pregunta era fins a quin punt aquesta querella seria un espai de reivindicació femenina o de crítica de la misogínia, o un divertiment, entre cometes, dels homes per veure l'opinió femenina respecte...
Clar, hi ha un punt, diria, que és un joc literari, segurament, eh? Però en el fons jo crec que fora també d'aquestes floritures literàries que en algun moment determinat, sobretot més endavant, crec jo, eh? Més en endavant amb el temps, sí que ho era, s'estava allà dirimint una lluita, eh? O unes relacions diferents entre els sexes, justament quan passàvem d'una època medieval, crec, a una època moderna. També ens hem de situar molt en aquest punt, eh? Però segur que també hi havia un punt de divertiment, i sobretot més endavant crec que sí, eh?
Però és un debat de política sexual, eh? Profundament filosòfic, eh? De canvi.
Jo li volia fer una pregunta, a veure, si fem una visió així general, en l'època antiga, o sigui, Grècia, Roma, per delimitar, la dona, el paper de la dona realment, o sigui, no, o això ens diuen les fonts, no és vinculant, no és destacat. Si compartim, o sigui, si seguim endavant a l'època moderna, el paper de la dona pública tampoc en realitat no és destacat.
República vols dir d'aquí, nostra?
No, ai, moderna,
vale,
vull
vale,
dir...
Estàs fent allò a poc a poc
sí.
El temps, sí.
Perquè, o sigui, si entra, si a l'edat antiga i l'edat moderna, la dona no té un paper destacat, o això es sembla, perquè a l'època medieval, segons ens està presentant vostè, sí.
Bueno, jo també crec que és perquè nosaltres ens hi hem posat a buscar-ho, eh? Vull dir, jo et diria...
Sí.
Clar, jo també primer també matitzaria, com ara començava a dir la Rosa, que també fos tan, que sigui tan blanc o negre, eh? De que en l'antiguitat el paper de la dona sigui també molt feble.
No, a part és que, a veure, tu estàs partint d'un element típic del pensament occidental i de la forma d'historiar, que és la típica dicotomia entre espai públic i espai privat. L'espai públic era un espai masculí, l'espai privat era l'espai femení. Bé, això evidentment sí que és veritat que arranca del patriarcat formulat a Grècia i a Roma i arriba, diríem, a l'època medieval, eh? I diríem des del segle XX, des de les últimes dècades del segle XX, les feministes hem anunciat una altra cosa, diríem, per trencar aquesta dicotomia. Però el que et deia la Núria és veritat, o sigui, evidentment, aleshores, des d'aquest punt de vista, aquestes dues consideracions no són així, a part no són així per una simple raó, perquè si les dones no hi fossin, una altra cosa seria el grau de protagonisme, però si no hi fossin tu no hi series aquí, així dit en breu. Aleshores, el que dirimirien seria el paper, el protagonisme amb l'escena pública de la dona, que també s'ha de revisar, perquè sabem que les dones a Roma, per exemple, jo a Grècia no ho conec tan bé, però a Roma participaven en moltes coses, diríem, del que era la vida quotidiana, la vida pràctica, la vida, perquè l'altre de vegades és una entelèquia. Això, punt primer. Aleshores, ja tens primers estudis d'historiadores d'època antiga que van, d'alguna manera, portant-nos aquestes imatges de dones i ens estan donant una visió ja diferent. O sigui, és un problema d'historiografia. Sí. A la península hi ha grups de medievalistes que hem intentat, diríem, des de ja fa uns quants anys, doncs anar veient l'edat mitjana des d'un altre punt de vista. Aleshores, la Núria t'ha mostrat una forma de veure l'edat mitjana diferent, oi que sí? Doncs això es pot fer.
Ara, també potser és veritat que sí que dona la percepció, quan ho coneixes una miqueta més, que a l'edat mitjana realment el paper de les dones va ser important. Bé, jo penso, per exemple, recuperant, era la Simone Weil, crec recordar, no? Com per ella aquell... al segle XII, no, la civilització càtara, no? És a dir, des de la civilització càtara fins a les místiques, és a dir, que el pas a l'edat moderna, vull dir, una mica el tòpic, no? Sempre és al revés, no? El tòpic ha sigut sempre, doncs, que l'edat mitjana ha sigut una cosa més aviat fosca, no? I ara potser el tòpic s'ha invertit una miqueta més, eh? I potser veus que en aquests, sobretot en aquest segle, en el segle XII, en el segle XII és un segle de fort floreixement, no? Femení. Però com deia la Elisa, jo crec que també és qüestió d'on te poses el focus. I com que si solament mires, poses el focus en l'escena pública i en el que passa allà davant, doncs potser sí que en alguns moments diràs no hi eren les dones. Si obres el focus i veus altres coses i a lo millor també veus que les dones, el que passa avui amb nosaltres, no? De que ara hi ets, ara no hi ets, ara desapareixes de l'escena pública perquè estàs fent unes altres coses també prou importants. Aleshores també aquesta història intermitent que també hem vingut a anomenar-la, no? La història de la intermitència femenina, no? De dir, ara hi ets, ara no hi ets, ara es posa en primera escena, ara no. Clar, si tu mires des d'un punt de vista de dir quantes vegades estàs en l'escena primera, doncs clar, llavors aquí ho veuràs una posició molt feble. Si ho relativitzes una mica i veus aquestes entrades i sortides de l'escena, doncs ja hi ets. Vull dir, ja ho veus, ja ho has vist, dic jo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 en blanc o negre.
Bueno, jo el que volia comentar és que amb els exemples que has posat, si bé la dona ha identificat sempre una classe de dona més aviat poderosa per mitjançant la pau, també potser podríem posar de relleu la dona com a estandard també de la justícia, independentment de la classe social que sigui, per exemple, en les revoltes de la fam, que es veurà tant en època medieval com moderna, no? No sé.
Sí, 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 sobretot penso més en les revoltes de l'edat moderna, no? D'aquestes mestresses de casa, no? Que surten i que per els rebomboris del pa, no? Que els hi deien, sí, 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 és una altra possibilitat per veure aquesta capacitat o aquesta línia d'anàlisi que la puguis veure, que ho puguis veure en diferents moments de la història i en diferents classes socials, si podem parlar de... Sí, sí.
No, al darrere, sisplau.
Bé, en el principi has dit que aquestes pràctiques i gestos de meditació es podrien trobar en totes les èpoques, fins i tot actualment i fa poc. Havia pensat que la figura de Virginia Woolf, l'escriptora, podria ser un exemple d'aquestes pràctiques i gestos en l'època contemporània. I també, doncs, com es diferencien o quines són les semblances entre aquestes dones que es manifestaven en l'època contemporània i en l'època medieval, perquè com que són dues èpoques molt diferents, deuen tenir punts de semblança, però també punts de diferència bastant importants.
De la Virginia Woolf, potser sí que crec que ella també, parlant de la guerra i parlant dels conflictes, crec recordar algun text maco d'ella quan deia la importància. I no és ridícul, el que diu, vull dir, no sé, no, s'ha de treure una mica del llenguatge una mica nyonyo, potser, però diu la importància de les taules del té. A mi m'agrada la frase que diu, no? Més enllà de les taules de la, jo què sé, de la diplomàcia o de les taules militars, per dir-ho d'alguna manera. És l'únic que recordo del que tu deies, no? De la Virginia Woolf. Evidentment, clar, comparar la Virginia Woolf amb aquesta Maria Meva de Castella, doncs clar, tu mateixa ja entens que és un altre món, eh? El que passa que bé, pots trobar aquesta necessitat d'expressar o de dir al món que potser cal buscar unes altres mediacions, potser la semblança seria aquesta, buscar altres mediacions. La taula del té de la Virginia Woolf i l'art de la paraula i la fina ironia de l'Aldonsa, no sé, eh?
però en certa manera és també aquella cultura de la conversació, de les precioses també, no? del 18. Bueno, pues al millor també vas trobant petites coses, eh? A veure, és un fil per narrar la història, però com també com deia la Rosa, clar, després quan ho enfoques, pues clar, llavors entren totes les dimensions i totes les complexitats de la vida com la nostra vida, que també és si sóc valenta, coratjosa o no, vull dir, jo sóc això i no. Pues lo mateix, el que passa que és una manera d'agafar un fil i fer aquesta història, eh? Però clar, és evident que després quan baixes a cada una d'aquestes dones, doncs és això, la urraca que en un moment sí que fa la mediació, en altres moments no, com nosaltres a la nostra vida, dic jo, no?
Pues yo quería hacer lo que es más que una pregunta, es como un comentario sí. metodológico, a ver si tú estarías de acuerdo con él o cómo lo ves. Es que, bueno, yo admiro muchísimo quien hace historia de grupos que no son dominantes, que luego han emergido y nos interesan, como puede ser la historia de minorías étnicas, o como puede ser la historia de la homosexualidad, o como puede ser la historia de las mujeres, porque, claro, tenemos una limitación con la documentación tremenda y acabas casi viendo más lo que puedes ver que lo que querrías ver. Ojalá pudiéramos saber de una campesina medieval, ojalá pudiéramos saber muchas más cosas de un habitante de una ciudad, ¿no? Una mujer de una ciudad. Acabamos muchas veces hablando de nobles y de reinas, particularmente para la Edad Media. Yo, cuando se hace este tipo de historia, me parece muy importante que tengamos muy en cuenta el cambio en el tiempo. Es una cosa muy simple, pero nos permite quizá entonces evitar cosas como las que planteabas tú antes, que es esta cuestión entre lo cultural y digamos lo biológicamente determinado, porque uno de los temas es los espacios en los que se mueven las mujeres. Lo que nos contaba antes Gerardo de Urraca es una mujer que vive en el siglo XII, es una mujer que tiene que liderar la guerra con unas cortes que son itinerantes y que prácticamente no existen. Sin embargo, el mundo que vive María de Molina, desde luego María de Castilla, que tú nos has retratado, es un mundo de cortes. En ese mundo de cortes es un mundo de espacios, de diplomacia, de negociación, donde la palabra es muy importante. Los escenarios son muy variados. Y luego los contextos. Me parecen muy importantes los contextos porque estas mujeres están en contextos masculinos y las anclan y las sitúan en roles específicos. Y hay que mirar esos contextos, porque esos contextos las sitúan de alguna manera. Por ejemplo, en el tipo de trabajo que tú estás haciendo, aunque no has mencionado la palabra, haces cuestiones de mediación, el arbitraje es una figura que jurídicamente, bueno, Tomás nos podrá decir mucho más cómo se caracteriza el arbitraje, pero son figuras desde el mundo romano, determinan el mundo de los amigos, de la amistad, de la amiquitia, ¿no? Ahí habría que ver muy particularmente si eso es un rol específico de mujeres en el siglo XV, ser muy activas en el mundo de la mediación y el arbitraje. Y a lo mejor es un contexto muy distinto que en el que sus padres y hermanos la situarían en otras circunstancias. Por eso que no sé, ya te digo, era un comentario, ¿no? Más que una pregunta, que es escenarios, digamos, contextos y un poco figuras, pues incluso jurídicas en las que se encuentran.
Sí, justamente cuando has hablado de la palabra arbitraje, recordaba una compañera nuestra, Carmina García Herrero, en el manual que os he comentado, Manual de Historia Medieval, las relaciones en la historia medieval, su capítulo va de, bueno, trata el mundo urbano y justamente en Zaragoza, y justamente recupera ese papel de las mujeres en las cuestiones de arbitraje y de disputas urbanas. Es decir, que cuando has dicho la palabra rápidamente, sí, sí, es eso. No, estoy de acuerdo contigo, que se tiene que situar en ese contexto y en esas escenas, está claro, sí.
A ver, yo estoy parcialmente, porque sí que es verdad, o sea, estoy de acuerdo en que hay que ponerlo en contexto y en espacios, y que evidentemente entonces es cuando ves todos los problemas que tienes. En cuanto a espacios, si bien es verdad lo que tú dices de las cortes itinerantes, pero hay
mujeres que van con estas cortes itinerantes. O sea, hay la propia Isabel, según se va desplazando el campamento, ella va, instala Juana de Mendoza le instala el Hospital Real, porque es la encargada de la organización del Hospital Real, y se va avanzando. No solo Isabel, otras reinas sabemos que van itinerando, y van con pequeños, si no pueden viajar con la corte entera, van con pequeños grupos de damas que las acompañan. Yo qué sé, y diríamos, no es una cosa del 15, Yo en el 13, por ejemplo, en la época de Jaime I, encuentro que cuando firma, por ejemplo, una de las de los tratados con su yerno, con Alfonso X, allí hay muchas mujeres. Está su hija, la mujer de Alfonso X, está la que se convertirá en su nueva compañera. O sea, allí hay mujeres. O sea que yo creo que tenemos que entrar en profundidad y ver cuándo están, cuándo no están y qué pasa, ¿no? Eso en cuanto a los espacios. O sea, las mujeres están en muchísimos espacios. Una otra cosa es que luego podamos historiar eso. Eso es otra cosa y que es muy difícil, pero no imposible. Entonces, en ámbitos urbanos, por ejemplo, Nuria mencionaba a Carmina. Carmina recoge y biografía a una rica burguesa de Zaragoza, Gracia la Naja, que era de armas tomar, la señora esta, y bueno, riquísima y bastante usurera en muchas ocasiones. O sea, que no estamos diciendo las mujeres son fantásticas, ¿no? Las mujeres son pues igual de fantásticas o no fantásticas que los hombres, diferentes, pero no estamos aquí haciendo una historia edulcorada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entrar y ver. No es imposible, porque, por ejemplo, Teresa Viñolas ha reconstruido biografías de mujeres del pueblo llano. O sea, se puede hacer, y se puede hacer a veces con documentación específica, a veces cruzando documentación simplemente. O sea, las fuentes están, hace falta remirarlas a veces,
Muy cuidadosamente. ¿Qué tipo de preguntas tienes con esas fuentes? Claro.
Exactamente, el tipo de preguntas y sobre todo no poner a veces elementos que son plenamente contemporáneos en una fuente del siglo XIII o del siglo XIV. Claro, eso es evidente. Pero sí que están, y yo creo que hay que releer mucho. Cuando Gerardo planteaba lo de Urraca, bueno, de Urraca y las que no son Urraca, o sea, y la documentación está ahí. O sea, simplemente es cuestión de releerla. O sea, hay biografías hechas. Entonces, yo cuando leo la biografía pues de Urraca o de otras reinas y leo el documento, me quedo horripilada de la interpretación que ha dado. O sea, yo no, porque digo, bueno, pues la mía es antitética esto que está diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues releamos las fuentes y bueno, al menos contrastar, ¿no? Es mi opinión.